Ràdio Vilafranca.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Avui a l'entrevista parlem de les comunitats energètiques que permeten que les persones s'organitzin per compartir i gestionar serveis energètics de forma eficient i més econòmica. Just aquest dimecres té lloc al Castell de Castellet i la Gornal una jornada que permetrà a la ciutadania i també a les administracions apropar-se i conèixer més aquesta figura, en què consisteix i els beneficis que pot aportar. La Fanny Vivar ens amplia aquesta informació des de Canal 20.
I avui ens acompanya la Gemma Juncosa, la cap del Servei de Bioeconomia Circular de la Mancomunitat Penedès-Garraf. Bon dia, Gemma.
Hola, bon dia.
Abans de començar a entrar més en detalls, què és això d'una comunitat energètica?
Bueno, justament l'objectiu de la jornada que us explicarem quan entrem més en detalls és això, no? Poder clarificar i poder facilitar aquests diferents conceptes que té la comunitat energètica. Perquè no és una cosa senzilla, no és fàcil, és una tramitació que té les seves complexitats i per poder facilitar i donar aquesta llum, no, als tècnics, a la gent, a la ciutadania que es puguin plantejar de tirar-ne endavant una, doncs fem la jornada per resoldre molts dubtes. Al final és, molt breument, resumint-ho, és una generació energètica generada in situ al territori per consumir-la al territori, on s'implica normalment ciutadania i llavors poden haver d'altres actors, com poden ser empreses, administracions públiques, diverses.
I aquí també entra en joc la bioeconomia circular.
Sí. La banda de la bioeconomia circular és una part important perquè al final com generem aquesta energia, sigui elèctrica, sigui calorífica, perquè al final sí que la majoria de comunitats energètiques estan centrades en la generació energètica d'electricitat, però es podria donar el cas de que fos per generació de calor, com pugui ser amb temes de xarxes de biomassa, per exemple. I llavors, doncs, bueno, el punt de com generem aquesta energia és on influeix molt el tema de la bioeconomia circular, ja que la idea és promoure aquests recursos propis del territori, no? Siguin residus, siguin biomassa, sigui la fotovoltaica a través de l'energia solar, eòlica, hi ha diferents, a partir de les diferents fonts de generació energètica, doncs podem generar l'energia.
I d'on neix la idea d'aquestes jornades o d'aquest projecte?
Bueno, al final, la transició energètica, tots l'anem sentint molt, no? És algo que tenim clar que s'ha de fer, però i que es trasllada la responsabilitat també gran part de fer-la en els municipis i a la població, però al final una mica i com la fem, no? Una via és a través de promoure i facilitar o incentivar aquestes comunitats energètiques. I des de la Mancomunitat doncs, hem pensat amb el suport també i assessorament, en aquest cas de BNG Energia, doncs, que seria interessant poder posar en comú doncs, les experiències que tenim al territori, aclarir i resoldre dubtes al voltant de tot el que són les comunitats energètiques, ja que a vegades n'hi ha algunes que no són pròpiament comunitats, però els diem com a tals, perquè al final hi ha diferents modalitats, com pugui ser l'autoconsum compartit, o les comunitats ciutadanes d'energia. I bueno, la voluntat i l'interès és aquest, de posar en comú i a disposició de tothom intentar facilitar eines i coneixements.
Com bé comentaves al principi, doncs hi haurà aquest dimecres i aquesta jornada al Castell de Castellet de les comunitats energètiques a l'Alt Penedès i Garraf. Parla'ns una mica sobre aquesta jornada.
Sí, al final una mica hem fet una mini introducció ja amb tot el que hem anat parlant, però per una banda volem ubicar, no, doncs, el paper de la bioeconomia circular, com pot afavorir aquesta generació energètica renovable, que ho hem comentat, a través de la generació a partir de matèries primes i recursos propis del territori. I al final el concepte és que s'ha de produir i consumir localment amb una implicació ciutadana d'empreses i administracions públiques, amb una diferent combinació de totes elles. I després, per entrar a aclarir i a resoldre tots aquests dubtes, quan ja entrem més en matèria més específica, tindrem la participació d'un tècnic de l'ICAEN i dues tècniques de Diputació de Barcelona, on amb l'ajuda i la col·laboració de les dues tècniques de les OCTES, de les Oficines de Transició Energètica dels dos Consells Comarcals, tant del Garraf com de l'Alt Penedès, ens ajudaran a moderar els dos blocs dels quals segueix la jornada. Una part ens la fan els tècnics de l'ICAEN i Diputació, on ens intenten donar aquesta visió d'aquestes diferents opcions que tenim de comunitats energètiques, si és comunitat d'energia renovable versus comunitat ciutadana d'energia, o amb autoconsum compartit, i com podem tenir aquesta implicació, aquesta perspectiva municipal en aquesta comunitat energètica, no? Després, tot seguit, hi ha el bloc de les experiències, on les experiències que tenim de comunitats energètiques al territori, que en són poques, però al final també en tenim unes quantes, i a més amb diversitat. N'hi ha de públiques, n'hi ha de privades, n'hi ha de público-privades, i n'hi ha d'en polígon industrial, que també ens ajuda molt a poder ficar el focus en el tema més empresarial, no? Que també és una part important del consum energètic del territori. Bueno, en el segon bloc, on tenim aquestes experiències, comptem amb l'ajuda i la participació de Benes Energia, que ens posarà primer el context, i després les altres comunitats del territori ens exposaran els seus casos, no? Com són la de Sant Pere de Ribes, la de Sitges, Sant Cugat Sesgarrigues, el polígon industrial d'Igualada i la Llacuna.
I ens podries parlar una mica d'alguns exemples, aquests que podem trobar per aquí pel territori, de comunitats energètiques?
Bueno, al final els que podem trobar són aquests que us he esmentat. Podria ser que n'hi hagués algun altre més que ara mateix no el tinc ben present. Sí que és veritat que han procurat que els que vinguin a explicar estiguin ja conformades, perquè hi ha d'altres experiències que estan en procés de creació, però no estan al 100% composades. Llavors, bueno, s'ha volgut portar aquesta experiència, però és veritat que no s'articula igual ni és el mateix una comunitat energètica en un polígon industrial, no? Al final, bueno, els participants i els consumidors, doncs, són les pròpies indústries, amb les cobertes disponibles principalment, o quan hi ha una implicació municipal, no? Quan hi ha una implicació municipal, doncs, bueno, sempre amb l'administració pública és més farragós la gestió de les coses. Sí que és veritat que després amb les privades o público-privades hi ha diferents formats, que això ens ho explicaran millor els tècnics especialistes, però es pot articular a través d'ECL, a través de cooperatives, i després el que dèiem, l'autoconsum compartit, molts cops es confon amb comunitat energètica, que no ho és pròpiament, però també és una eina que pot facilitar assolir aquest objectiu, que al final l'objectiu és poder generar i poder consumir en proximitat, no? Amb els veïns i amb la gent que tens al voltant. Si la conformació és a través de tu consum compartit en lloc d'una cooperativa o d'una comunitat energètica, al final l'objectiu no ens ha de fer desviar de la metodologia que seguim.
Perquè, per posar algun exemple així pioner aquí al territori?
Sí, hi ha la comunitat de Viure de l'Aire del Cel, que no sé ara exactament si són pròpiament comunitat energètica. Jo diria que no, perquè si no vaig errada, el concepte comunitat energètica, la Unió Europea el va aprovar a posteriori de l'organització d'aquesta comunitat, que és Viure de l'Aire del Cel, però al final és un símil. Al final l'objectiu és generar energia al territori per consumir-la al territori, principalment entre la gent que hi forma part, no?, d'aquesta comunitat. En aquell cas van fer un aerogenerador amb gent i veïns de la zona, famílies que van voler tenir l'objectiu de generar-se la seva pròpia energia i consumir-la. Sí que sé que van tenir algunes dificultats econòmiques, on finalment, si no vaig errada, va entrar Som Energia com a l'inversor final amb la part econòmica que els faltava, perquè van fer una mica de micromecenatge, si no vaig errada, tampoc, i van poder conformar i acabar aquest aerogenerador, no? Aleshores, iniciatives com aquestes són les que ajuden. Al final, com tots sabem, una cosa és la part legal, no? Si està conformat d'una manera o d'una altra, o legalment és cooperativa, empresa, SL, o autoconsum compartit, que és el que comentàvem abans, però al final ho important és focalitzar en aquesta generació el territori i consum al territori.
Que la finalitat ara, últimament,
sigui aquesta. Sí, sí. Últimament estem sentint molt també, no?, les promocions de les comunitats de veïns, no?, que es fiquin plaques fotovoltaiques i que consumeixin la seva pròpia energia. Doncs, bueno, al final, tampoc no deixen de ser una comunitat energètica o una comunitat ciutadana d'energia, no? Depèn de com s'acabin conformant legalment. Però ja és una associació de veïns, no? Ja estan constituïts legalment, on el que fan és adquirir aquestes plaques solars, dic plaques perquè la majoria de generació es fa en fotovoltaica, que és com més senzill i el que tenim més a l'abast, que és la radiació solar, i llavors fiquen les plaques i la consumeixen, distribuïda per pisos o en tota la comunitat. Aquí també hi ha diferents opcions que els poden anar triant. Al final, un es fica d'acord de com genera i com consumeix i com ho distribueixen. I després com reparteixen, no?, aquest consum. I si s'ha de fer alguna aportació econòmica, al final és lliure, està molt obert. Sí que hi ha unes bases i unes directrius que et marca la Unió Europea, no?, i això ens ho explicaran més bé a la jornada, però al final no res està tancat. Vull dir, hi ha molta flexibilitat a l'hora de poder establir aquestes comunitats.
Hi ha moltes opcions, no?, que potser no penses en què és una comunitat energètica, però sí que estàs treballant, no?, per crear i reaprofitar aquesta energia.
Exacte. Al final és generar aquesta circularitat, no?, d'aquí el concepte, no?, de proximitat, de circularitat, d'aprofitament del que tenim, dels recursos propis del territori. Un altre exemple podria ser, ara doncs, des de la Generalitat s'està incentivant molt, no?, de que els agricultors, els ramaders, sobretot que tenen granges, no?, doncs les dejeccions ramaderes en facin un aprofitament. I aquest aprofitament i reutilització pot ser de manera energètica. Normalment pot ser de manera més individual, però això no treu que potser hi poguessin haver dos o tres granges que estan properes i decidissin que en lloc de fer-ho de manera individual cadascú, poguessin fer-ho de manera col·lectiva i compartida entre els tres. O que resulta que acaben generant més energia que la que consumeix la pròpia instal·lació. Doncs pot ser que la generació es doni en una granja individual, però que els veïns que pugui tenir a la vora, si és per autoconsum compartit, o en mode de comunitat energètica, si estan una mica més lluny, perquè aquí sí que tenim uns factors legals que ens marquen la distància, que per això també tries si ho acabes fent d'una manera o d'una altra, per poder compartir aquesta energia generada que no es consumeix al 100% allà on es genera amb la resta de veïns i de gent que tens al territori.
I llavors també hi ha una part en què es parlarà d'oportunitats i adversitats de les comunitats energètiques.
Les oportunitats i les adversitats que parlem al final està fet amb l'ànim de poder generar un mini debat, que li diem en Open Forum, perquè volem que participi tots els assistents, no? Al final la jornada l'hem estructurat amb la part més tècnica, la part de context en la bioeconomia més tècnica, les experiències pròpies de les comunitats energètiques que tenim, però ens agradaria tenir aquesta part de debat i de poder treure, no?, i palpar les opinions o els dubtes, les experiències també dels assistents, que a vegades, bueno, la gent també pot aportar la seva experiència o les seves preguntes, no?, a l'hora de generar i d'interpel·lar a la gent que ens ha exposat els seus casos. I una mica és això, és poder veure, poder aprendre de l'experiència dels altres, no?, quan un t'explica com ho ha fet i tu t'estàs potser plantejant fer-ho o replicar-ho, doncs es poden sortir preguntes com quins impediments, quines dificultats, què no faries que has fet o què faries diferent, i a partir d'aquí doncs, també poder identificar per intentar ajudar a focalitzar si d'alguna manera es pot facilitar aquestes adversitats que s'han trobat o potenciar les oportunitats que es puguin detectar també a l'hora de fer les comunitats energètiques.
Treballar en conjunt, no?, també?
Sí, evidentment, després del debat i del que pugui sortir, sempre poden sortir sinergies, poden sortir diferents propostes per treballar conjuntament i per tirar endavant qualsevol projecte. Sempre és benvingut.
I quina és la implicació de la Mancomunitat?
Bueno, doncs la Mancomunitat ajudem a fer aquest paper de posar a la disposició de tothom, d'aglutinar i de posar en comú les diferents experiències i les diferents opinions que tenim. Per altra banda, també ens agradaria, que estem treballant en aquest aspecte, però al final no sempre va tot el ràpid que volem, de poder arribar a implicar, si fos possible, en algun moment, en alguna comunitat energètica, alguna part de la Mancomunitat. Però primer hem de començar per l'1, que és treballar per acabar de fer més generació energètica. De moment la que tenim és per autoconsum i llavors un cop tinguem excedents sí que podem plantejar-nos de fer aquesta participació. Però bueno, d'anar treballant i intentar ajudar i també posar en contacte i facilitar, no?, aquesta trobada, doncs, amb les OCPEs, amb les empreses, amb la ciutadania, perquè puguin anar travant les diferents oportunitats que puguin sortir.
Perquè si una persona vol adherir-se a alguna comunitat energètica, com ho ha de fer?
Doncs, en principi, el que ha de fer és dirigir-se directament a la comunitat. Si és de gestió també municipal, doncs és de l'Ajuntament on estigui li podran informar, però normalment la majoria de comunitats energètiques acaben tenint una web o algun tipus de publicació a xarxes. N'hi ha algunes que fan moltes difusions de jornades en centres cívics o en diferents llocs municipals. Depèn també de com sigui focalitzada cada una d'elles, però al final és anar a buscar la font.
Perquè de gestió municipal potser no n'hi ha tantes, de moment?
De moment no. Ja et dic, tindrem el cas de Sant Pere de Ribes i de Sitges, que són públiques, i el de Sant Cugat de les Garrigues, que és públic o privada, que ens ho explicaran en més detall. Però, com tots sabem, quan entres en l'àmbit de l'administració pública, sempre és tot una mica més farragós, ni que sigui pel tot el procediment administratiu. I aleshores, bueno,
complica una mica, no?
S'ha de veure com s'articula i quines són les millors opcions per tirar-les endavant. Que n'hi ha, però...
Perquè si algun ajuntament volgués, doncs, crear una comunitat, es pot adreçar a la Mancomunitat sense problema, imagino, i els assessorareu en tot.
Sí, nosaltres els ajudarem i els assessorem en el que puguem. Tot i així, sí que és veritat que aquí tenim, com us comentava abans, les OCDEs, les Oficines de Transició Energètica, que porten els dos Consells Comarcals, que segurament en el que els podrem donar una primera informació, però els acabarem dirigint amb elles, que són qui estan treballant més activament en tot el tema de les comunitats energètiques.
I creus que aquest camí cap a les comunitats energètiques és el futur?
Bueno, jo, la meva opinió, és una part més de tota la complexió que té la generació i el consum energètic. Al final tots som molt conscients que consumim energia, això està clar. No, em sembla que seria difícil concebre el ritme de vida d'avui dia sense el consum energètic o reduint-lo dràsticament. I hem de trobar solucions i alternatives. La generació amb energies renovables n'és una, la implicació de la ciutadania i de les empreses en aquesta generació i en aquest consum més localitzat, aquesta generació distribuïda que se li diu també n'és una altra, però al final penso que és una suma de tot, d'hàbits, de consum, de reduir consum, de canviar la manera de com consumim i de com la generem, no?, aquesta energia també.
I com arriba aquesta jornada a vosaltres, a la Mancomunitat Penedès Garraf?
Bueno, doncs a partir del Servei de Bioeconomia Circular, no?, doncs se'ns fa la petició de poder informar i poder treballar el tema de les comunitats energètiques, no?, per intentar incentivar o donar a conèixer a la ciutadania l'existència d'aquestes, intentar incentivar la seva participació tant per part de la població com per part de les administracions públiques. En aquest cas va ser BNG Energia, que ens va proposar també d'enfocar el tema i a partir d'aquí doncs, la comunitat ens hem centrat en l'àmbit que ens pertoca més, però hem intentat donar resposta a totes aquelles necessitats que hi havia, no?, enfocant la part més tècnica i especialista a través dels tècnics de l'ICAN i de Diputació i després a la part de les experiències que hi ha al territori amb els diferents exemples de les comunitats energètiques que tenim. I la part important, com hem destacat abans, que penso que és molt important aquesta part d'Open Forum, no?, de mini debat, on penso que al final quan la gent dona es veu comencen comencen a sortir coses, no? I com has dit molt bé abans, també poden sortir doncs, complicitats, sinergies, diferents opcions que potser no s'havien tingut en compte o no s'havien plantejat.
I aquesta jornada, que recordem que tindrà lloc aquest dimecres 19 de juny, a partir d'un quart de 10 del matí fins quarts de 3 del migdia, serà al Castell de Castellet. I tothom qui vulgui s'hi pot acostar i pot participar-hi?
Sí, és una jornada que l'han fet pensant molt especialment amb els tècnics i regidors municipals, perquè volem encoratjar i incentivar aquesta part de l'administració pública, però que evidentment està oberta a la ciutadania, a col·lectius socials i a qualsevol persona que estigui interessada en el tema, que li estiguin donant toms o que simplement li pugui resultar d'interès.
I cal inscriure's?
Sí, per tema d'aforament és important realitzar la inscripció, que es pot fer a través de la web de la Mancomunitat, a www.mancomunitat.cat/jornada. A les xarxes socials trobaran també les difusions d'aquesta jornada i també es pot fer a través del correu energia@mancomunitat.cat, on si ens envien un correu i ens diuen que volen venir com a assistents, doncs els hi farem la inscripció directament i ja està.
Doncs des d'aquí convidem a tothom que estigui interessat i tingui una mica de curiositat per conèixer una mica més o participar d'una comunitat energètica que s'acostin a aquesta jornada que tindrà lloc el dimecres al Castell de Castellet. Moltes gràcies, Gemma Juncosa, per acompanyar-nos avui aquest matí aquí al Penedès en Xarxa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Penedès en Xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
M'han donat 30 monedes.
Amb aquestes 30 monedes de la Ludwig Band ens plantarem el segon flaix informatiu d'aquest matí.
Amic meu, si les acceptes, tinc la butxaca plena, no la sents que em fan clinc, clinc. Si no les volguessis totes, les podríem compartir. O al bar de les dues germanes, gastar-les totes de bé. Tan, 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 tan genial que se'm feia insuportable. Tot era bla, 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 bla. I se'n reia de nosaltres. És que ell era tan, 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 tan genial que se'm feia insuportable. Tot era bla, bla, bla.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Iniciem aquest flaix informatiu de l'actualitat tant penedesenca com vilafranquina explicant-vos que el proper ple de l'Ajuntament de Torrelles, que celebrarà aquest dimarts a les 7 de la tarda en l'ordre del dia, s'inclou l'aprovació de les festes locals per l'any 2025, l'aprovació d'una ordenança reguladora dels usos i serveis de l'àrea d'estacionament d'autocaravanes i campers. També es tractarà la proposta d'alcaldia de recepció i aplicació d'una sentència. La sessió es podrà seguir en streaming a través del canal de l'Ajuntament, el seu canal en concret de YouTube. I la policia local de l'Arboç intercepta i recupera una furgoneta plena de material sostret de la zona d'obres de les vies del tren de l'Arboç. El passat dilluns, dia 3 de juny, cap a un quart de 11 de la nit, una patrulla de la policia local del municipi va interceptar una furgoneta amb dos individus plena de material d'obra i elèctric sostret de la zona de les vies del tren de l'Arboç. Els agents en servei es van posar en contacte ràpidament amb el responsable de l'obra que s'està realitzant, l'empresa Acciona, per confirmar la pertinença del material recuperant i retornant-lo. A la furgoneta hi anaven dos individus, els quals, després que els agents de la policia local confeccionessin les corresponents diligències penals, se'ls ha imputat un delicte de furt. I en el sector vitivinícola, explicant-vos que Recaredo celebra 100 anys d'història i presenta l'homenatge a Josep Mata Capellades 2004 a més de 18 anys de criança. L'any 1924, Josep Mata Capellades, fundador de Recaredo, va iniciar-se en l'univers dels vins escumosos com a aprenent de remenador i desgorjador d'ampolles de Sant Sadurní. Va deixar enrere la tradició familiar de la terrissa que es produïa a la bòbila on actualment hi ha les caves de Recaredo i es va endinsar en una aventura vital que seduir tres generacions de la família fins al dia d'avui. A motiu d'aquests 100 anys d'història i per recordar la figura de Josep Mata Capellades, la segona i tercera generació de la família Recaredo han elaborat l'homenatge a Josep Mata Capellades 2004, un corpinat que surt al mercat amb una criança de 224 mesos en una edició única i limitada de 2.850 ampolles totes numerades. Les vinyes d'on prové el raïm en què s'ha elaborat l'homenatge a Josep Mata Capellades 2004 són vinyes velles de Macabeu i Xarelo plantades a la zona nord-oriental de l'Alt Penedès, al voltant del costat del riu Bitges. I arribem a la recta final d'aquest flaix informatiu i ho fem per explicar-vos que s'obre la convocatòria per formar part de l'Orquestra dels Goigs de Sant Fèlix 2024. Els administradors i administradores de la Festa Major de Vilafranca d'aquest any 2024, el Servei de Cultura de l'Ajuntament i l'equip de direcció dels Goigs obren una convocatòria per músics i estudiants de música que vulguin formar part de l'Orquestra dels Goigs de Sant Fèlix de la Festa Major. Com cada any, els Goigs s'interpretaran a la Basílica de Santa Maria del 22 al 30 d'agost en finalitzar la novena. Es necessiten intèrprets de violí, de violoncel, de contrabaix, de flauta travessera, de clarinet, de trompeta, de trombó i d'orgue. Les persones interessades a formar part de l'orquestra han d'haver cursat com a mínim primer de l'ESO i es poden inscriure fins al 30 de juny enviant un correu electrònic a cultura@vilafranca.org. Per més informació es pot contactar també amb el Servei de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca al telèfon 938900459.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Avui jugarem en aquesta darrera secció de l'Incavi, la secció s'acomiada, és la darrera de la temporada i ens han proposat jugar, la proposta ens ha seduït i aquí estem fent una mica de conillet d'Índies. La idea és que avui per acomiadar-nos us volem explicar què és el panel de tast oficial de vins de Catalunya, impulsat per l'Incavi. I ens han proposat explicar-ho de forma pràctica, reproduint en part el que fan els tastadors d'aquest panel. Així que avui aquí a l'estudi 1 de Ràdio Vilafranca farem una sessió de tast, part d'una sessió de tast a cegues, improvisada, i ens acompanyen d'una banda L'Anna Gomis, ella és la responsable del panel de tast oficial de vins de Catalunya. Bon dia, Anna.
Bon dia.
També comptem amb la Gemma Bonet, tècnica d'aquest panel de tast. Benvinguda.
Gràcies, bon dia.
I la nostra anfitriona en aquestes trobades mensuals amb la gent i els projectes de l'Incavi, la Laia González. Ben tornada.
Hola, bon dia.
Avui, servidora fa de conillet d'Índies total. Penjarem fotos a xarxes i veureu el desplegament que tenim aquí a l'estudi. Copes negres, una ampolla de vi, degudament tapada, no es veu absolutament res, i tot de potets i de papers i fitxes que m'han donat. Estic una mica descol·locada amb tots aquests estris. Gemma, comencem amb l'Anna. Explica'ns una mica per què necessitem tots aquests elements que jo ara presentava, papers, fitxes, amb caselles de sí, no, pots que m'has dit que serveixen per ajudar-me a trobar la intensitat, aquesta copa negra...
Sí, doncs, hem portat tots aquests estris, no, doncs, per explicar d'una manera més divulgativa i més lúdica, doncs, com funciona realment el que estem fent, el panel de tast, no? El que fan, la feina que fan els tastadors i els resultats que tenen així. I així els oients ho poden escoltar directament i és més divertit. Hem pensat que seria més divertit.
Segur. Expliquem què és el panel de tast oficial de vins de Catalunya. Laia.
Doncs és un mètode d'anàlisi sensorial, descriptiu, que inclou molts paràmetres. 15 paràmetres quantitatius, de 0 a 10, que s'han de mesurar de 0 a 10, i 75 paràmetres qualitatius, d'aquests de respondre sí o no he trobat el que sigui. D'acord? Llavors, el panel de tast va iniciar-se... va entrar en funcionament el 2018, les converses ja venien de molt més enrere i és una eina que s'ha volgut comptar amb el suport de les DOs i això és un mètode per analitzar sensorialment els vins. Llavors, per què és important aquest mètode? O sigui, què suposa respecte a altres mètodes que es fan servir? Doncs això l'Anna ens ho explica millor.
Sí, sí. Més que res, aquest mètode el vam desenvolupar arrel d'una necessitat del sector que les denominacions d'origen necessitaven per un reglament europeu doncs quantificar els paràmetres que tenien descrits en els seus plecs. És a dir, si tenien, per exemple, que el vi jove havia de ser fruitat, doncs aquest afruitat s'havia d'analitzar en un laboratori. I en aquell moment no hi havia cap laboratori que, a més, estigués acreditat, no, que analitzés aquest paràmetre concret, o tots els que hem desenvolupat, no? Llavors, clar, aquest mètode ha suposat un canvi de xip respecte a el que s'estava fent fins llavors, no? Perquè normalment les fitxes de tast que hi havia i que encara n'hi han, doncs et pregunten quina és l'entrada del vi, o quina és la intensitat aromàtica, o quin és el gust global. No? I clar, això és molt abstracte. Nosaltres el que hem fet és seccionar-ho atribut a atribut per facilitar la seva quantificació. És a dir, nosaltres no preguntem quina és la intensitat olfactiva, sinó quina és la intensitat olfactiva de floral, quina és la intensitat olfactiva de fruitat. I a més, dins de cada família olfactiva diem hi ha cirera, sí o no, hi ha pinya, sí o no. I llavors queda molt més concret.
Es fila molt prim.
Sí. Queda una foto del vi, per parlar així, molt concret, amb un perfil que pot servir doncs, per moltes coses.
Qui forma aquest panel del tast? Qui s'atreveix?
El panel de tast està... O sigui, ara tenim 28 tastadors i es va fer el 2015, més o menys, sí. Es va fer una selecció, o sigui, es va obrir una convocatòria i es van presentar 100 persones. Llavors vam fer proves olfactives, gustatives, val? I llavors vam seleccionar 30 persones. I llavors ara tenim 28 i llavors anem anant regenerant.
Són persones del sector o no necessàriament?
Es va partir en el moment de persones del sector, és a dir, persones que ja estaven tastant a les denominacions d'origen. També es va cridar a l'Associació d'Enòlegs i de Sommeliers. Val? Però qualsevol persona, com que nosaltres l'entrenem amb el nostre mètode, qualsevol persona pot formar part.
Tothom serveix, segur?
Tothom que tingui unes qualitats sensorials aptes per detectar aromes, gustos i visual.
Doncs entrem en matèria, si us sembla, juguem. Anem a descobrir, a desvelar una miqueta a través dels micros de Ràdio Vilafranca com és la part pràctica d'un tastador. Com comencem?
Mira, hem portat això. O sigui, hem dit que nosaltres tenim a la fitxa de tasca que hem portat, veus que és molt llarga, no? Són dos fulls per davant i per darrere d'atributs. Tenim això, doncs, 15 i 90, però hem reduït per no col·lapsar tampoc, i hem reduït amb una família que és potser de les més conegudes, no? I més familiars per tothom, que és la de fruitats. Llavors, aquí, Sílvia, t'hem portat, veus, tres referències, o sigui, per una banda, el que dèiem, no? Quantifiquem l'aroma de fruitat. Llavors, quantifiquem de 0 a 10.
Tinc uns potets aquí, de laboratori total, de vidre, amb un tap blau i uns números.
Sí.
I haig de dir que el contingut és transparent.
Exacte, és una dissolució hidroalcohòlica amb productes afegits.
I la Gemma, mentrestant, molt amablement em va obrint els sí. potets.
Llavors,
què hi ha aquí?
Tens la intensitat, el punt 2 d'intensitat, el punt 6 d'intensitat i el punt 9 d'intensitat. Llavors, bueno, ara tu serà molt ràpid, eh? No ho tindrem en compte. Però els tastadors s'entrenen amb aquestes intensitats i després extrapolen a tota l'escala, de manera que quan puntuen hem d'aconseguir que tots els 8 tastadors que venen a cada sessió coincideixin al màxim amb la seva puntuació.
Jo, mentrestant,
sí.
l'Anna anava explicant i he anat ensumant sí. aquestes tres intensitats, 2, 6 i 9, sí. i és cert que hi ha una gradació que
sí.
va pujant l'aroma, la
sí.
intensitat.
Llavors, ara es tracta que això ho hauries de fer repetides vegades fins que...
Això, quedés... Haig de guardar-ho al
Exacte.
Cervell.
Sí, fins que ho interioritzes.
Sí.
I llavors, bueno, això ho anem fent periòdicament, eh? O sigui, clar...
S'entrena
una vegada al mes.
Una vegada al mes?
Una vegada al mes.
Déu-n'hi-do.
Obligatòriament, sí, sí, amb diferents proves, eh? No sempre amb els potets, però amb diferents proves. I llavors... Ara, quan tu ho hagis fet, i després aquí tens aquests altres 8 pots aquí.
Tinc 8 pots iguals,
són,
de vidre,
sí.
però aquí en alguns ja hi ha color.
Sí, en alguns hi ha color, perquè és depèn de el que hem introduït, doncs a vegades afecta és més a color, té més intensitat
Puja
de
més.
Color. Sí.
Aquests 8 potets responen a aromes?
Sí, aquests 8 potets són exactament els aromes que tenim, ara no tinc... Mira, Gemma, si ho dius tu.
Són els atributs qualitatius de la família del afruitat, que són fruita vermella, maduixa, cirera madura, fruites del bosc o fruita negra, fruita blanca, fruita àcida, fruita tropical i préssec. I en cada un dels pots doncs hi ha la referència d'aquests atributs.
Que correspon.
Sí. I llavors,
de nou es fila molt prim, una altra vegada.
Sí, llavors tu amb aquesta referència has de dir si ho detectes o no ho detectes. Perquè el que es tracta és que, clar, cada persona té un recorregut olfactiu diferent, no? O sigui, depèn de la teva història, tu pots associar la cirera amb un aroma i jo la puc associar amb un altre. Doncs llavors nosaltres ho hem d'estandarditzar, això, i hem de dir, mireu, cirera, quan parlem de cirera ens referim a això, a el que hi ha dins el potet, val? De manera que tots diem el mateix. Llavors, bueno, si vols comencem a tastar.
Sí, a més la copa, em sembla que ho he dit abans, la copa és completament negra.
Sí.
Recordo quan s'emetia Nissaga de Poder, que aquí sí. el Penedès tothom es va posar les mans al cap perquè en una escena va sortir una copa de color, no negra, i no tastaven, bevien,
sí. Sí.
i era de color i tothom es va posar les mans al cap. Aquí és obligatori que sigui negra
sí.
per no percebre absolutament res.
Exacte, sí, això no ho hem explicat, però el panel de tast és, bueno, és un tast oficial, llavors està acreditat per una norma que és una norma ISO, que és la 17025, que el que fa aquesta norma és assegurar la fiabilitat dels resultats. Llavors, aquesta norma té una sèrie de requeriments de control, com que cada dia controlem la temperatura de la sala, la temperatura de les copes. També hem portat un termòmetre aquí per si... Val? Perquè el vi ha d'estar, per tots els tastadors, ha d'haver-hi la mateixa quantitat, que bueno, no t'hi has fixat, però mesurem la quantitat exacta, avaluem la, bueno, mesurem la temperatura i servim al tastador el vi primer per fer la fase olfactiva i la fase gustativa amb una copa negra, de manera que si mires ja veuràs, no sabràs quin color és. Pots destapar,
negre,
pots destapar.
Negre i opaca?
Sí, no, però...
De... Ah, obre.
Sí, mira.
Mirant a dins. No permet veus el color. Absolutament res. És un negre molt opac, que encara que destapis el tap que porta, és negre el que veig.
Sí.
No em dóna cap pista.
Exacte. D'això es tracta, no? Perquè, bueno, està demostrat en bibliografia, etc, que el color del vi influeix el que tu avalues, no? És a dir, si tu ara veiessis, un vi negre, doncs pensaries automàticament en fruites del bosc, amb tot d'aromes que tu intrínsecament associes al vi negre. O si veus que és rosat, doncs igual pensaries en fruita vermella, etc, no? O blanc amb cítrics, o... Saps? O si el veus que el blanc és més...
Sí, tenim uns condicionants, no?, que actuen.
Sí, llavors no es permet veure, o si els tastadors tasten sense veure el color del vi i sense tenir informació del vi. Tenen la mateixa informació que tu tens ara, és a dir, un codi aquí de quatre xifres amb una copa negra i tapat, està tapat per evitar que els aromes volàtils s'escapin i quan tu obris et surtin, val?
Laia, llavors... tu també tastaràs, no?
I no ho he fet mai, tampoc. Som dos conillets d'Índies avui.
M'està agafant canguel i cada vegada més.
No. Bueno, doncs, si voleu, ja podeu.
Sí, digue'ns com comencem.
Res, destapeu i oloreu.
El vi, eh? Sí. Li traiem el tap i, com hem dit,
sí.
Té un codi aquí, uns números, que a mi no em diuen absolutament res, al peu.
Ara aneu olorant.
Ensumem.
Sí. Ara reteniu. Ara, si voleu, el que noteu amb una primera olfactació directa, ho podeu anotar. Per exemple, no sé el que noteu. Si d'aquests 8 paràmetres, si n'hi ha algun que hàgiu dit que sí, que ho teniu clar que sí, l'apunteu. Si és que
podem
no,
dir sí i no.
Sí, però ara només apunteu els que sí. Vale? Perquè després el tastarem i després per retronasal acabarem de completar la fase olfactiva, perquè hi ha aromes que venen després per la fase retronasal quan el vi està a la boca. Llavors ara, només per olfactació directa podeu apuntar.
Recordem els paràmetres, sí. Que abans la Gemma en deia alguns.
Sí,
fruita vermella, maduixa, cirera, fruita del bosc, préssec, fruita tropical... I ara només diem si ens sembla que amb aquesta primera olorada...
Sí, en trobeu algun.
N'hi ha algun. Vaig molt peix, eh? Tu com vas, Laia?
Bé. He marcat tres, no m'atreveixo a marcar més.
Ostres, doncs jo n'he posat com 5. Està més estupenda.
Molt bé. Llavors ara el podeu tastar. O sigui, us el podeu posar a la boca i...
No escupirem, no? Avui en passem.
No, home, en passeu.
Els tastadors escupen?
Els tastadors escupen. No, els tastadors tenen una escupidora i escupen, i entre vi i vi tenen uns panets, uns bastonets de pa per canviar, o sigui, per netejar la boca.
Molt bé. T'has empassat, Laia?
Sí, sí.
Ja està bé. Sort que és molt sat.
Ara heu de valorar si a més dels que heu apuntat, n'heu detectat algun més. Si n'heu detectat algun més, apuntar-lo. Si no, posar la resta que no. I llavors heu de fer com una aproximació global de l'aroma de fruitat i, segons la vostra percepció, fer una ratlleta en la línia que teniu aquí baix de 0 a 10.
Intensitat anem a mirar ara.
Sí, però és...
A calibrar, vaja.
Sí, és una percepció que vosaltres detecteu, eh? O sigui, l'anàlisi sensorial està basat amb les percepcions, no? Amb les percepcions que a través dels sentits, val? Es fa sense pensar en l'elaboració, sense pensar en res.
En blanc. Ja el tinc jo, el número.
Sí, ja tens la ratlleta?
Sí.
Vale. Llavors, un cop mesurada heu posat a la ratlleta, us hem portat un magnífic regle on, o sigui, és això, o sigui, el que el tastador ha de fer és valorar la percepció. Uh-huh. I el que nosaltres hem de fer com a tècnics del panel és saber el número per després fer una mitjana entre tots els testadors.
Doncs us havia pres la feina perquè he posat un número, però ara amb el regle faré la ratlleta.
Molt bé. Llavors, aquest vi que hem portat és un vi que nosaltres ja teníem tastat d'una sessió, val? I llavors, ara, en funció del que heu dit vosaltres, us direm el que han dit els tastadors, a veure si ens hem atensat o...
Els que en saben, els de debò, Laia.
Ja, estan... ara sí que nosaltres
els que
quedarem.
Estan entrenats. Home, hem de tindre en compte que vosaltres no esteu entrenades i que vull dir, que heu sigut molt valentes de fer-ho sense...
Il·luses.
Però segurament... ho haureu fet bé. A veure.
Jo no m'he atrevit a marcar cap no, eh? De veritat.
Jo tampoc.
Però tinc no he posat un 6 que no he marcat, llavors.
Mira, fem una cosa. Fem,
som prudents.
Fem una cosa. Diem primer els resultats i després a veure com...
Com ha anat. Com ha anat.
Els resultats dels paràmetres qualitatius es donen amb probabilitat, ja que si un paràmetre l'han trobat tots els tastadors, és molt probable que hi sigui, llavors es dona una probabilitat alta. I si l'han trobat pocs tastadors, doncs és molt poc probable que hi sigui. I en aquest cas va sortir que la fruita vermella la van marcar tots, per tant, en un 99,61% hi és.
L'heu marcat, oi que sí?
Sí, aquesta sí. Quin alleugeriment, eh?
Primer pas passat, digues.
La maduixa en un 89% de probabilitat.
També l'heu marcat. Maduixa, marcat, també. Marcat. Laia, també?
Sí, 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 també. Vinga, va, dos de saber quants.
Cirera madura i fruites del bosc i fruita negra en un 78%.
Jo aquesta. També els he marcat tots dos.
Sí, marcat, també. Ara és quan ja veuràs.
I aquí...
Ara començarem a riure.
Aquí ja comença... a baixar una mica.
Més divergències.
Sí. La fruita blanca, que és poma i pera, 72% de probabilitat.
Jo no l'he marcada.
Jo tampoc, tampoc.
Aquí ja no és menys
res,
probable.
Sí, és menys probable.
La fruita àcida torna a pujar, 78%. Ja, aquí l'heu trobat?
Jo no.
La Laia sí.
La Laia sí. Vas millor.
Fruita tropical, molt poc probable, 11%.
No l'he marcat.
No.
I préssec, molt poc probable, 3%.
Uf, ei!
No.
Molt bé.
No, jo l'he marcat, jo l'he marcat. He trobat préssec.
Una persona...
Mortal, imagina't.
Sí, però això... O sigui, hi ha persones que són més sensibles a determinats paràmetres perquè estan doncs, més acostumats a sentir-los o perquè...
Aquest cap de setmana he menjat els primers préssecs. Sí, doncs, no sé si això influeix.
Clar, sí, no? Perquè tens l'aroma més familiaritzat
i el
pots detectar abans que un altre, no? I per això justament serveix l'entrenament. És important entrenar perquè per igualar el nivell de tots els tastadors.
I quant a intensitat, com ho mesureu? També en funció del que diuen els tastadors?
Sí, aquí tenim la freqüència, les freqüències que vam trobar. Majoritàriament estan entre 7 i 8, és a dir, 7 i pico, però algunes persones van puntuar una mica més baix, en 6 i alguna més.
Jo li he posat un 7, perquè he posat número en comptes de ratlleta amb el regle.
Jo he mesurat i un 7 amb 2.
Doncs esteu, coincidiu esteu perfectament.
Amb la majoria de tastadors.
Sí, ja en tenen 32.
Us podem fitxar a la propera.
Ara només hem jugat amb una família aromàtica, que és la fruita, però en un tast hi deuen entrar moltes famílies, no?
Sí, tenim, mira, aquí tenim, hem portat la fitxa de tast, i tenim 6 famílies olfactives, val, que són la família floral, val, i dins té els seus atributs, com hem fet aquí la cirera, doncs la fruita, la floral, doncs té la flor blanca, flor dolça, rosa i gessamí. Val, després tenim la família de les plantes aromàtiques, que serien els aromes aquests més especiats, més herbals, serien herbals, no?, que són l'espígol, menta, tot això. Després la fruitat, que és el que hem fet avui. Després els aromes de criança, o envelliment, o evolució, o terciaris, val? Que són ja la vainilla, la fusta, etc. Després tenim els làctics i postfermentatius, que ja, aquí parlaríem ja de reposteria i de làctics pròpiament, o de mares. i o de notes de pa. I després, per últim, tenim la família dels aromes de fruita processada, que ens referim ja a la fruita que està cuinada, no? O sigui, hi ha les marmelades, confitures, codonyats, arrops, fruita seca, panses, figues, bueno, tot aquest tema. I després, per últim, també tenim, que és olfactiu, però que no ho tenim classificat en cap família, el mineral. I, per últim, que tot i que ho analitzem al començament, tenim el que podrien ser alteracions en segons quins casos, no? Que en el, segons en quins casos, m'ho vull remarcar, això, perquè un oxidat hi ha vins que és una característica, un oxidat amb un ranci ha de ser oxidat, però amb un vi jove no ha de ser oxidat, no? Llavors, depèn del tipus de vi, això pot ser una alteració o pot ser una característica. Per tant, nosaltres mai diem defectes ni res semblant. Sempre, doncs, possibles alteracions o no, depèn. Val? Després, quan s'ha acabat la fase olfactiva, es passa a la fase gustativa, que són els gustos bàsics, o sigui, àcid, dolç, astringència i algun més. I per últim, que no hem fet, ara sí que, Gemma, si vols, el podem posar al dit.
Preguntem-li abans que el vegi, va.
Abans que el vegis, va. Quin vi diries, de quin color diries que és?
De quin color? Que l'estic entre rosat o un negre jove, no sé. Dubto.
Sí, sí, és un rosat. No? Llavors, sí, doncs els tastadors primer fan el que hem fet...
Que surti de l'ampolla, ara. Sí.
Els tastadors primer fan el que hem fet fins ara, que no ho veuen, però, clar, després hi ha una fase, que és la fase visual, que, evidentment, han de veure el color per poder valorar-ne, doncs, la limpidesa, la intensitat de color i la tonalitat. La intensitat és... Si ara tombes la copa, veureu que hi ha una ratlleta que indica l'altre costat, a 45 graus. Val? Llavors, quan tu veus el color al centre de l'ou, o sigui, fa com un òvul, doncs el centre de l'ou és la intensitat. I al voltant, el que és la rima, és la tonalitat.
Avui hem jugat, hem intentat reproduir una ínfima part del que suposa un tast, tal com es fan el panel de tast oficial de vins de Catalunya, perquè els oients es fessin una mica la idea del que representa. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i proposar-nos aquest joc, Anna Gomi, Gemma Bonet i Laia González. Laia, bones vacances.
Igualment.
Feliç estiu. Ens retrobem al setembre, si en teniu ganes.
Sí, tant.
Gràcies a totes. Adéu-siau.
De res, a vosaltres. Adéu.